Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. La Regidoria de Memòria Històrica està treballant en la redacció del nou Pla Director de Memòria Democràtica, un instrument que ha de marcar les línies d'actuació del municipi entre 2026 i 2030. L'objectiu, avançat a Cugat Mèdia la regidora Esther Madrona, és garantir que el projecte transcendeixi mandats i es converteixi en una política estable, compartida i amb mirada comunitària. Tot plegat coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Franco. El dictador moria un dia com aquest, el 20 de novembre de 1975, un succés que marcava el camí perquè acabés una dictadura llarga d'un règim basat en la por, la censura i la repressió. A motiu de l'efemèride, Cugat Mèdia fa memòria amb el podcast La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat, que s'emmarca en la programació de l'Ajuntament 50 anys de drets i llibertats. I més dades relacionades amb l'efemèride. Segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, gairebé un 20% dels menors de 25 anys a l'estat espanyol creu que els anys de la dictadura van ser bons o molt bons. És en aquest context que un artista santcugatenc, sota el pseudònim de La Nau Boot Creations, va col·locar en un mur de l'Avinguda del Carril un panell de fusta de grans dimensions amb el missatge «Franco no mola, bro». Ho va fer l'octubre passat i la peça va resistir durant menys d'una setmana abans que la brigada municipal la retirés. I altres temes, els Premis Butaca han tingut accent santcugatenc gràcies als reconeixements a Jordi Bosch i Carles Martínez. Bosch ha guanyat el Butaca millor actor per Mort d'un comediant, mentre que Martínez ha estat escollit millor actor de repartiment per la seva feina a L'Herència, l'aclamada producció del Teatre Lliure. I amb aquesta informació posem el punt final, tot recordant-vos tota aquesta programació especial que Cugat Mèdia, el mitjà públic de Sant Cugat del Vallès, ofereix per poder abordar aquest 50è aniversari de la mort del dictador. Un podcast amb diferents capítols ben interessants per agafar el pols, els records, una producció de Sergio Morales.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Aquesta setmana tornem amb una nova dosi de IA. Des de Badalona vam parlar de creativitat col·laborativa entre infants i la intel·ligència artificial. Pep Gatell, president de la Fundació Èpica i membre fundador de la Fura dels Baus, ens va explicar en què consisteix el projecte Bademònia 2. De com va anar l'experiència en va parlar amb l'Anna Clara. Continuarem per castellà, d'on és una de les convidades d'aquesta setmana, la Laura Company, directora de projectes al Museu Històric de Berna. De la seva feina allà, doncs, va conversar amb la Marina Antúnez. I acabarem a Sabadell per parlar de gastronomia i d'una nova proposta a la ciutat. Es tracta dels mateixos restauradors del Rauxa, que va participar aquest estiu al Joc de Cartes. Ara serà engrescat amb un nou projecte que es dirà Remena. A la Mireia Sanz li van explicar de què anirà aquest nou projecte, però també van parlar de l'experiència al concurs de TV3. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Tarda, no et desconnectis. Connectats.
Avui tenim el programa una de les veus emergents de la Museografia Europea, directora de projectes al Museu Històric de Berna, la Felicitat Oblidada mostra un dels capítols més foscos i silenciats de la història suïssa. Ella és la castellarenca Laura Company i està a Ràdio Castellà amb la Marina Antúnez.
Molt bona tarda, Laura.
Molt bona tarda, Marina.
Molt benvinguda. Igualment.
Moltes gràcies.
Benvinguda a Ràdio Castellà i l'actual. Ens disposem a parlar doncs, d'aquest projecte, però també de la teva trajectòria i del paper d'aquesta memòria no, col·lectiva que, com dèiem, és tan important de recuperar i que vosaltres feu amb aquesta museografia contemporània. D'entrada et volíem preguntar com neix el projecte Vom Glück Vergessen. No sé si ho dic prou bé.
Sí, ho has dit prou bé,
Molt bé.
Bé, crec que el que és important dir és que han hagut de passar dècades des de l'abolició de les mesures de mesures coercitives de suport o mesures de benestar social obligatòries, aquestes Vorsorgerische Zwangsmaßnahmen. Han hagut de passar dècades des de la seva abolició, que va ser l'any 1981, perquè es puguin activar i posar en marxa projectes de reparació i de la no repetició, com és aquesta exposició. Ha estat necessari un activisme molt potent per part de les víctimes per aconseguir els reconeixements del govern necessaris, que van començar a venir a la dècada dels 2010, i també l'aprovació d'una llei vital, que va ser la llei de memòria històrica, la llei de reparació, que es va aprovar el 2017 i que és la que després ha anat fent possible que tinguin lloc projectes com aquest.
En aquest projecte, quina ha estat la teva tasca?
Bé, la meva tasca com a directora de projecte cobreix tots els àmbits d'un projecte expositiu, des de la primera concepció d'idees fins a la fi del muntatge expositiu, quan s'acaba l'exposició, que serà al març de l'any que ve.
Passant doncs així, per tota doncs així la fase... rectifiquem, perquè hem dit el febrer i és fins al març, eh?
És que acabem d'aprovar una extensió de l'exposició. Vull dir, era oficialment fins al febrer i hem aprovat una extensió fins al març.
D'acord.
Perquè està tenint molt èxit, el públic ha agafat molt bé l'exposició i, per tant, hem decidit allargar-la una mica més.
Perfecte, perfecte.
Doncs això, des de totes les fases, des de la concepció d'idees inicials fins a la fi del muntatge expositiu, però també passant per tota la fase de producció i de posta en marxa, que acaba sent la fase més intensa de totes. Soc la responsable, diguéssim, de convertir una visió creativa en una realitat. I haig de mantenir aquesta visió conseqüent al llarg del projecte i anar orientant totes les decisions i tots els passos que es van realitzant d'acord amb aquesta visió, però també deixant prou espai i flexibilitat per poder reaccionar amb rapidesa davant d'imprevistos, davant de problemes. És anar gestionant i traçant el camí al llarg del qual es desenvolupa aquesta exposició. I al final, sobretot, la meva feina també consisteix en gestionar persones. Volien aconseguir que aquesta visió també sigui compartida i recolzada per tot l'equip i que les necessitats i llenguatges dels diferents participants, que en un museu poden ser llenguatges i necessitats molt diferents, perquè parlem des dels departaments que treballen amb objectes, fins als departaments més tècnics, disciplines molt, molt diferents, i és aconseguir que tots els participants encaixin i s'entenguin els uns als altres.
Uh-huh. El títol, que direm en català ara, La felicitat oblidada, l'hem trobat molt eloqüent. Com el vau escollir i què simbolitza aquest títol?
Bé, el títol sorgeix d'un joc de paraules en alemany amb el terme Glück. La paraula Glück vol dir alhora felicitat i sort. I una de les víctimes que entrevistem a l'exposició, que és una protagonista d'un dels relats que mostrem, parla de la sort o la dissort d'haver nascut en un determinat metre quadrat o en el metre quadrat del costat. I aquesta imatge tan simbòlica i tan potent de la sort predestinada es lliga amb aquest joc de paraules, amb aquesta felicitat que va ser robada a aquests centenars de milers de víctimes de les mesures de benestar social obligatòries, que al final van ser un sistema de repressió sistemàtica exercit per un estat que va ser incapaç d'integrar la diferència.
Com hem constatat, aquesta exposició doncs, aborda un tema molt complex i sobretot molt dolorós. Com es pot fer accessible a un públic sense caure ni en el sensacionalisme ni en la fredor històrica?
Bé, crec que sobretot amb una mirada oberta, amb molta empatia i amb capacitat de reflexió crítica. La participació i el diàleg són eines imprescindibles en un projecte de memòria com aquest. I per nosaltres el treball amb víctimes ha estat una part essencial del viatge. Hi ha hagut víctimes que han esdevingut col·laboradores permanents del projecte, del principi fins al final, i que ara també amb tots els projectes i actes de mediació continuen molt presents a l'exposició. Però també els centenars de víctimes que han participat al memorial o a tots els actes que hem organitzat. Al cap i a la fi, en un projecte com aquest, el procés és molt més important que el resultat final.
Com hem dit al principi, vosaltres opteu per una museografia immersiva, de fet en expansió, en aquest tipus de museografia, i és una exposició que a més se centra en 5 històries personals concretes i reals. Per què vau decidir fer-ho així?
Jo crec que una exposició ha de ressonar dins del visitant. Ha de despertar-hi un impuls que romangui en la memòria. I per fer-ho cal anar més enllà del contingut. Fa falta construir un espai que pugui provocar emocions. Perquè al final recordem molt més allò que hem viscut activament com una experiència que ha despertat, que ha commogut emocions en nosaltres. Per tant, quan estem parlant de la història de les dones solteres tancades en institucions de treball forçat, aquest relat té molta més força quan l'escoltem a través d'una veu que ens parla del que ha viscut i quan ens trobem en un espai de cartró que simbòlicament reconstrueix una cel·la on veiem una carta a mig escriure. Al final l'exposició es converteix en un viatge.
Aquest projecte que posa èmfasi en la relació entre el passat i el present, què creus tu que ens diu avui aquest episodi de la història suïssa?
Bé, al final de l'exposició volem motivar aquesta reflexió sobre el present i el futur amb una pregunta, que és: a qui li demanarem perdó demà? La nostra societat continua plena d'injustícies estructurals i estem deixant a moltes persones al marge del dret a la vida i del dret a un futur. I precisament quan ens mirem aquesta història de les mesures de benestar social a Suïsses, veiem que aquestes injustícies estructurals es poden arribar a normalitzar durant períodes molt llargs de temps i que això també passa ara. Per tant, la pregunta és: som capaços de repensar críticament el nostre present abans que sigui massa tard?
De fet, aquesta instal·lació, Noms contra l'oblit, és molt potent visualment. Ens pots explicar com sorgeix i què representa per tu?
Jo tenia clar des del principi del projecte que una exposició com aquesta s'havia de convertir en un espai de memòria que tingués una visibilitat clara dins del museu. I amb l'equip de projecte vam començar a pensar idees per tal de transmetre la immensitat i la singularitat que hi ha darrere d'aquesta història. D'una banda, immensitat, perquè la quantitat de víctimes durant més d'un segle de repressió és incomptable, i de l'altra, singularitat, perquè darrere de cada víctima hi ha una història de vida plena de dolor, però també amb molta resiliència, també amb molta força. Per tant, el projecte que hem realitzat posa l'èmfasi en aquesta col·lectivitat que es va construint a partir de la suma d'individuals. Hem construït una constel·lació amb 14.000 estrelles, que són punts blancs enganxats un a uns per nosaltres, per l'equip del museu, sobre unes parets negres, i després hi hem anat escrivint 400 noms que han estat escrits a mà per víctimes o pels seus familiars. Així, la realització d'aquest espai de memòria també ha adquirit una funció molt potent de reparació, perquè per a totes les víctimes que hi han participat escrivint el seu nom, aquest acte ha adquirit un significat a nivell individual i a nivell col·lectiu molt, molt potent.
Has treballat per institucions com la Foundation Baylor o el Gran Egyptian Museum, però en què ha estat diferent dirigir un projecte com aquest d'ara?
Bé, d'entrada, cada museu és un món, però per mi la principal diferència ha estat que abans havia treballat per a museus com a clients realitzant cada projecte en un museu o en un país diferent i treballant de manera externa al museu. I ara treballo com a directora de projectes expositius al Museu d'Història, és a dir, treballo des de dins de la institució i això em dona una llibertat i una flexibilitat que abans no tenia, perquè puc consolidar la direcció i la visió en la que es mouen els meus projectes seguint les idees que em semblen pertinents, depenent menys de factors externs.
Mm-hmm. La memòria col·lectiva és un altre dels temes recurrents també en la teva trajectòria. De fet, has aprofundit a vegades en temes com la Guerra Civil aquí a Catalunya. Quina importància té per tu treballar amb el passat des d'un llenguatge artístic i especial?
Bé, d'entrada, és que aquests són els llenguatges amb els quals sé i m'agrada expressar-me. A mi sempre m'ha agradat explicar històries i explicar-les fent servir l'espai com a eina és omplir-les de noves dimensions que es poden anar descobrint a través de tots els sentits. La llum, el so, les combinacions de paraules i d'imatges, els objectes, els recorreguts, els materials, l'escala i la proporció dels espais. Al final, tot són peces d'un tot que va encaixant al llarg del camí. Uh-huh. I la meva passió per treballar la memòria col·lectiva, per treballar amb el passat, es va despertar poc després d'haver començat arquitectura, en una exposició de Francesc Torres anomenada Fosca és l'habitació on dormim. I aquesta exposició centrava en l'exhumació d'una fossa comú de la Guerra Civil Espanyola i em va impactar amb tanta força que vaig dedicar, que volia dedicar-me als espais de memòria.
En aquest sentit, quin paper creus que tenen els museus d'avui davant de temes socials i històrics tan sensibles com aquest?
Jo crec que els museus tenen una responsabilitat social molt important perquè han d'esdevenir un espai de reflexió individual i compartida que ens permeti analitzar les llums i les ombres de la nostra societat d'una manera crítica, motivant el diàleg i l'acció constructiva. És a dir, s'han de convertir en llocs de pensament.
Has viscut i treballat a Barcelona, a Basilea, Zúric, ara a Berna, també. Què t'aporta cada ciutat en la teva manera d'entendre l'espai i la memòria?
Bé, és difícil definir exactament què hi ha pres de cada ciutat, però, com deia Italo Calvino, cada ciutat respon a una pregunta que portem dins. I la manera que tenim de veure el món es va construint a partir de tots aquests llocs als quals hem viscut, als quals hem treballat, i no només les ciutats on he viscut i he treballat, també hi ha altres ciutats amb les quals tinc un vincle especial, com Londres o Berlín, que també formen part de la mirada amb la qual vaig descobrint el món.
La Laura, com hem dit al principi, també té vincles amb el poble, també, perquè és de Castellà del Vallès. I com ha estat per tu portar un projecte internacional com aquest, doncs amb arrels en un municipi com és Castellà?
Però jo sempre vaig saber que volia marxar a treballar fora del poble, que volia marxar a treballar a l'estranger, perquè em fascina descobrir el món i les persones que hi viuen. I per mi explorar la vida amb els ulls oberts no es basa en fer grans viatges extraordinaris, sinó que es basa en compartir la vida ordinària amb persones que ens aporten altres perspectives, vivint i treballant en un entorn social i cultural diferent a aquell al qual estem acostumats. Sortir de la nostra zona de confort ens ajuda a créixer i aprendre. I precisament Basel, que és la ciutat on visc ja des de fa 7 anys, és una ciutat on m'agrada molt viure perquè hi ha un ambient molt internacional i t'aporta molts punts de vista.
Uh-huh. Estaríem hores i hores parlant amb la Laura, ja ho veieu, és un pou de saviesa, que no para de créixer perquè, a més, no atura les seves idees i, de fet, ja està en un altre projecte. Però, per acabar, ens agradaria, Laura, que preguntar-te què t'agradaria que el visitant s'endugués després de veure si tenim la sort de poder venir fins a Berna, de veure la felicitat oblidada.
A mi m'agradaria que el visitant aprengués a valorar els privilegis de què gaudeix i sobretot que aprengui a mirar a aquell qui té davant sense jutjar-lo. Tantes vegades causem dolor amb discriminació i amb prejudicis innecessaris, però no serem capaços de construir un futur que sigui sostenible si no comencem a mirar-nos d'igual a igual, entenent que cadascun de nosaltres carrega el seu propi sac a l'esquena, però que tots som humans.
Laura, ha estat un plaer, sens dubte, poder parlar amb tu aquesta estona. Podríem dir des de castellà que t'enyorem, o sigui que si mai tornes per aquí, vine a fer-nos una visita.
Moltes gràcies.
Molt agraïts i enhorabona, enhorabona per aquesta tasca tan important que feu per tota la humanitat. Una abraçada forta.
Moltes gràcies, una abraçada.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Des del 10 fins al 20 de novembre, que serà demà, la Fundació Èpica La Fura dels Baus acull l'exposició Bademònia 2, un projecte pioner que fusiona la imaginació de l'alumnat del Col·legi Badalonès amb les possibilitats de la intel·ligència artificial. El resultat és el diàleg fascinant entre dibuixos de dimonis creats per nens i nenes i dissenys generats per IA. Marxem fins a Badalona per parlar amb Pep Gatell, president de la Fundació Èpica i membre fundador de la Fura dels Baus, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Pep Gatell. Què tal, Pep? Com estàs?
Molt bones tardes.
Com va sorgir la idea de Bademònia 2 i quins van ser els seus impulsors principals?
Bueno, Bademònia 2, com el seu nom indica, és la segona vegada que ho fem i està dintre d'un marc molt més gran, que és el Programa Europeu de Ciència Performativa. Això consta de dues parts. La primera part és una part, diguéssim, que és el Performance Science Night, que és només una nit que es fa a tota Europa, i és a la nit europea dels investigadors. És per donar a conèixer la ciència als ciutadans i sobretot a la gent jove que està començant a estudiar i que es té que tirar cap a una rama més científica. Això és el que busca Europa, no? I després hi ha el Next Generation Performing Science, que és la ciència performativa de la nova generació, que és arribar a aquests científics que arriben a escoles i fan feines amb escoles. I aquí entra el Bademònia. El Bademònia està pensat entre el Centre de Visió per Computador, la Fundació Èpica i el Col·legi de Primària del Badalonès. Això es va agafar un agent des de cinquè de primària a quart d'ESO. Llavors vam recollir 485 dibuixos i està basat, com el seu nom indica, Bademònia, amb el dimoni, de dibuixar el dimoni, que tots els badalonins l'hem dibuixat des de petitets fins grans, no? I és una icona de la ciutat.
Sí.
Llavors vam dir, pues a veure com podem ensenyar amb una intel·ligència artificial a que només faci això. Vam recollir l'any passat uns 1.000 dibuixos i aquest any uns 500 més de l'escola. Els vam passar a la intel·ligència artificial i ara ja pinta com els nens. De fet, tenim una exposició fins al dijous oberta a la Fundació, que tenim 500 dibuixos penjats dels cursos aquests de cinquè de primària a quart d'ESO. I per una banda són els dibuixos dels nens i per l'altra banda, en el mateix full, hem imprès el que ha fet la intel·ligència artificial. Si vas a l'exposició veuràs que és molt difícil ja saber quin és quin. Hi ha uns que són verdaderament fàcils de veure, però hi ha uns altres, sobre la immensa majoria, que no saps molt bé qui ha fet què.
Déu-n'hi-do.
Això està basat en un Stable Diffusion, que és una intel·ligència artificial generativa, però que l'hem ensenyat amb 1.500 dibuixos de nens, i ella va aprenent. Nosaltres fem un Lora, que és donar-li unes pautes de funcionament i li anem acurant el Lora dient-li, pues no, això no va i això no sé què, i sempre partint de dimonis. Llavors ja no cal que li posis dimonis. L'únic que sap fer són dimonis.
Clar.
Però de diferents coses que tu ara li poses. Un dimoni amb fandilles, cuernos i molta basura al radador. I tot això ja t'ho fa.
Ja t'ho crea.
Sí.
I per què vau decidir col·laborar amb el Col·legi Badalonès i amb el Centre de Visió Computadora de la UAB per aquest projecte?
Bueno, de fet, el Centre de Visió per Computador és un dels socis d'aquest programa europeu que vam presentar i ens van agafar. Això és un programa bianual i vam començar amb el Badalonès l'any passat i aquest any també els hem pogut invitar. El que estem oberts que els pròxims anys fer-ho més escoles serà més ric. Això ens vam presentar l'any passat al concurs del Dimoni de Badalona, que hi ha un concurs de dibuixos, i se n'agafa un i després es construeix. Ens vam presentar amb aquests dibuixos que havien fet els nanos. Bueno, que de fet, el que fan els nens després és escollir quin li agrada més.
Ells mateix voten, diguéssim.
Sí, ells voten i acaben escollint un entre tots els nens i nosaltres. Llavors va sortir un d'intel·ligència artificial que va guanyar el segon premi. Per sort, no va guanyar, perquè si no, és un premi que té un premi econòmic, a més.
Clar.
Que aquí li haguéssim donat això.
Clar, clar.
Perquè això és un dibuix que, de fet, està fet per tots els nens del Badalonès. O sigui, la intel·ligència artificial l'únic que fa és generar coses i après de tots els altres nens. Per tant, és l'únic dibuix que l'han fet entre tots. L'únic únic, no?
I com han reaccionat els nens al veure que els seus dibuixos eren transformats en intel·ligència artificial?
Bueno, ells, els nens ja, fins als primers, ahir van vindre els de cinquè, de primària, que són 10-11 anys, i tots fan servir el ChatGPT.
Clar, és que avui dia també aquesta pregunta és una miqueta com...
Clar, és ja antiga aquesta.
Clar.
Perquè tots vam preguntar i tots van aixecar la mà, tots fan servir el chat, no? El de generatiu. Per tant, el que vam entrar més és a parlar amb ells de la part més, diguéssim, humana de la intel·ligència artificial. Una, que no la tenen que agafar, ni com un amic, perquè no ho és, ni una persona, perquè tampoc ho és. És una base de dades que explica coses.
És una eina de treball.
Sí, per exemple, a la nostra els vam dir, mira, ara poseu-li, en vez d'un objecte que dibuixi, poseu-li un concepte. Un concepte com pot ser alegria, alegria i no sé què més, no? I es torna boja, ja no sap què fer, perquè ja no n'ha après.
Clar.
Llavors, vam estar parlant bastant d'ètica, i és el més interessant, no? Que ells no facin servir aquesta eina per despullar la col·lega o el col·lega que tenen al costat, sinó que facin servir com una cosa creativa que els pot ajudar a anar més lluny de la seva imaginació, perquè li han donat informació de la seva imaginació, però que no deixa de ser una base de dades que pot ser un company, però no un company de jocs, ni un company per parlar amb ell i descobrir el món. El món el tenen que descobrir amb els pares, amb ells mateixos i amb els col·legues, no?
I quins reptes tècnics vau trobar durant l'entrenament del model dia d'intel·ligència artificial amb els dibuixos dels nens i nenes?
Pues quan li poses 1.000 dibuixos diferents, l'únic que tens que mirar és que no faci bajanades, no? Que no dibuixi coses sense sentit, com tres cames o sis braços o cues molt llargues, i li vas posant en l'hora aquests fallos que ha tingut.
I és com que heu d'estar molt a sobre, no? Realment?
Sí, al principi, bueno, quan ella va generant, vas veient què és el dissonant i li vas dient, no? Que per aquí no, que millor per allà, millor per aquí, per allà. Però en poc temps vam tindre un lore que més o menys ja funcionava. I ara, si tu li poses dimoni qualsevol cosa, ell fabrica un dimoni amb tot el que li has posat, no?
I un cop entrenat el model, quantes propostes de dimoni va generar la intel·ligència artificial?
Infinit.
Pots demanar-li
les que... Ara n'ha generat unes 1.000. D'aquestes 1.000 hem penjat 500 enganxades amb els 500 dibuixos dels nens.
I com vau fer la selecció de les 15 finalistes?
Això, nosaltres proposem unes quantes d'intel·ligència artificial i unes quantes dels nanos. I els nanos, com que no saben molt bé, ells van decidint també quines els agraden més.
Clar,
per classes.
Ells voten com una mica cegues, que no saben
sí,
si el
no
que
saben.
Ha fet és un company o intel·ligència artificial, no ho saben.
No, no. Llavors van votant, i en tres de les tres, una només és d'un nen.
Ostres!
La primera i la segona és intel·ligència artificial. La tercera és d'un nen.
I com van reaccionar quan van saber això?
Crec que no ho saben.
No ho saben.
No. Crec que s'han quedat amb que hi ha un guanyador, un segon i un tercer. Ara, ara ho sabran, perquè ho hem dit aquí.
Els hem aixafatrat la sorpresa.
No, no, és igual, això.
I com es va fer la votació de la dimònia entre els alumnes?
Això és per classes.
Vale.
Ells s'escolleixen, van decidint, aquesta sí, aquesta no. Una mica ho fan a classe, s'escolleixen, la que té més vots passa, i passa a l'altra classe i així.
Pel que fa a l'exposició, a més dels dibuixos originals dels alumnes i el que estan creats per intel·ligència artificial, sí, què més es pot veure?
Hi ha una explicació del procés. S'expliquem el que passa una mica per dintre de la Stable Diffusion. Quan fa un dibuix, pots anar i proposar-li que en faci un per tu. Et surt un QR, que el mires i et baixes el dibuix que ha sortit amb una pantalla gran.
I quines reflexions vosaltres voleu provocar en el públic, especialment pel que fa a joves o famílies, sobre la relació entre humans i intel·ligència artificial?
Bueno, una mica el que apostem també per explicar-li als nanos que han participat, no? Una mica la ètica, i és que les humanitzem molt a les intel·ligències artificials, i no es té que humanitzar tant. És una màquina molt avançada que ens pot ajudar, però no és un company de jocs. I això és el més perillós, que un nano es cregui que està davant d'un company i que faci coses a cegues amb la intel·ligència artificial. Només cal que posi el seu nom, els seus cognoms, i que segueixi la huella digital que té, i veurà que la intel·ligència artificial, quan parla d'ell, s'equivoca. Perquè hi ha moltes dades que no són seves, però que les confon, perquè hi ha 80 nens o 200 nens que s'assemblen molt a ell i que tenen coses molt diferents.
Clar.
A la seva vida. Només té que posar això per veure com s'equivoca i ja no li farà tant de cas. Això ho podem fer la gent gran, també. Poses el
ho
teu...
podeu comprovar vosaltres mateixos.
Sí, ho podeu comprovar, com que s'acosta molt a lo que ets, però veuràs que té molts fallos.
És complicat que encerti el 100%, no?
El 100% és molt complicat. Llavors aquí veus que no deixa de ser una màquina, que s'equivoca, i que això és el més interessant, que els hi expliquem als nens.
Clar.
Que no a pies juntilles es creguin el que diu la màquina.
I des del punt de vista de la Fundació, quins diries que han estat com els aprenentatges més valuosos en aquesta segona edició?
Bé, l'hem afinat molt a l'Estable Diffusion del primer any al segon. Aquest any ja dibuixa coses que aprèn que els nens posen el nom, i llavors ella intenta posar un nom igual. I o els nens posen coses com només plàstics al mar, i ella inventa coses, no?, que no són exactament això, perquè no està, no és un ChatGPT, no és de generar textos, només genera dibuixos.
Imatges.
Però copia les lletres i a vegades li surt alguna inconexa. Per això sabem que és, hi ha, i que no és de nens. Moltes vegades,
clar,
aquest és el truco. Si vens a l'exposició, aquest és el truco per saber qui...
Per identificar, no?
Sí.
I ja, finalment, quina és la vostra visió? És a dir, què signifiquen per la Fundació Èpica projectes com Vadamònia en la construcció d'un futur més creatiu?
Bé, nosaltres només vam, en aquest projecte més gran hem treballat amb 30 artistes ara, que tots els textos i totes les imatges que hem fet per la performance ja són generades amb intel·ligència artificial. Clar, també vam posar que vam gastar d'aigua amb uns dipòsits molt grans per fer això, per generar això, la quantitat d'aigua que vam generar, més de 2.400 litros, amb uns bidons que vam posar perquè el públic fos conscient d'això, no? Això és un gast energètic brutal,
sí,
que d'alguna manera tindrem que aturar, parar, perquè no crec que d'aquí a un temps molt proper puguem fer algo que energèticament no gasti tant. Que igual en un futur sí, però ara igual tenim que plantejar-nos que
altres
no podem estar 4.000 milions de persones demanant-li coses a la intel·ligència artificial perquè gasta moltíssima energia.
Molt bé, doncs, Pep Gatell, president de la Fundació Èpica i membre fundador de la Fura dels Baus, moltíssimes gràcies per passar-te pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
El programa Joc de Cartes d'aquest estiu va fer parada al Vallès Occidental i un dels restauradors que va aixecar més polèmica va ser el del Rauxa de Sabadell. Doncs avui ens n'anem cap allà, perquè els dos germans que s'encarreguen del dia a dia d'aquest restaurant de tapes n'obriran un altre. També serà Sabadell, però tindrà un estil molt diferent. De moment nosaltres sabem que estarà regentat pels del Rauxa, que es dirà Ramena i que obrirà el març. Anem a veure què més ens pot explicar la Mireia Sanz.
Som amb l'Aleix i amb el Sergi Jorba. Què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tothom. Què tal?
A veure, què hi teniu pensat al Nou de la Borriana? Perquè el Paco i la Núria ens deien que us quedàveu al local, que volíeu fer un projecte gastronòmic, però exactament què hi teniu pensat allà?
Primer de tot és un repte, no? És un repte poder seguir el seu llegat, poder seguir una mica la seva aventura després d'aquests 23 anys que han estat ells fent el Nou de la Borriana, i de seguida que ens vam assabentar que ells es jubilaven, doncs ens va sortir la possibilitat de seguir creixent, no? I ara, una vegada ja teníem el Rauxa més consolidat dins de la zona, poder aventurar-nos en un altre restaurant amb tanta essència, amb tanta història al centre, fent-li un petit rentat de cara, modernitzant-lo i portar-lo una mica al nostre terreny, però sense perdre ni la seva essència que han tingut durant tots aquests anys de nivell gastronòmic, de producte i de cuina catalana, amb el nostre essència de Rauxa també una mica més de carrer, una mica més moderna i una mica més dels anys que estem. Això seria.
Teniu un nom pensat, em sembla, perquè he vist unes targetetes per aquí. Qui me l'explica?
Sí, el nom ja sabem que s'ha filtrat per alguna banda i com ja la gran majoria de gent sap, es dirà Ramena. El nom va ser inspiració de l'Aleix i creiem que és una molt bona idea un concepte molt vinculat a la cuina, no? Amb la sorpresa nostra, que a més no l'havia agafat ningú. I vulguis que no, doncs ens va fer gràcia, també perquè comença amb R, perquè negar-ho, i per tot el que implica, no? El Ramena, vinculat inclús, si vols, amb la cançó mítica del Ramena, nena.
I aquest Ramena, clar, porta aquesta R i el concepte Rauxa al darrere també, però també en la manera de decorar i tot plegat també hi voleu posar aquest concepte, perquè teniu una manera particular, no?, de tenir el local també.
També hi haurà cosetes, aviam, no esperem tampoc que estem fent un segon Rauxa, és a dir, crec que estem agafant un estil molt propi, un estil també no tan bar, si ho podem dir així, com tenim el Rauxa, per tant també estem una mica seguint això, no?, el llegat aquest del Nou de la Borriana, amb el seu estil, però modernitzat. A partir d'aquí també ens l'hem de fer nostre, també hem de posar-hi les nostres pinzellades per portar-nos cap al nostre terreny, però no, i això ja ho anirem veient, però segur que tindrà un propi estil molt xulo.
I quan serà una realitat? De quan estem parlant?
Això és un misteri. No és que sigui un misteri, però nosaltres volem començar les reformes a principis d'any, que de l'any que ve, principis d'any 2026, i quan els industrials, les decoradores, les arquitectes i tota la gent que ens ajuda a tot això ens ho deixin doncs, veure la realitat. Nosaltres comptem sobre el març. Però no sabem si principis, si finals. Segurament que si ens seguiu per xarxes al Ramena, que l'Instagram és @ramena.ramena, si faig una falqueta, allà anirem posant cosetes i us anirem informant.
Home, si ja té Instagram, això ja està fet, eh? Perquè ja és el punt en què ja som a les xarxes socials i ja ho tenim tot fet. Gastronòmicament, què hi haurà? Ho tens pensat, Aleix?
Gastronòmicament hi haurà el que hem vist fins ara al Nou de la Borriana, és a dir, és que a més tenim la sort en aquest cas que no hem d'inventar res, ells tenen grans plats de cuina que els fan estupendament des de fa moltíssims anys i que jo com a homenatge i com a seguir una mica la seva estela deixarem i seguirem tenint. És a dir, tenen plats com els peus de porc amb foie, tenen plats com el carpaccio, tenen plats com el sashimi de toro, que són entitats dins de Sabadell, no hi ha aquests plats, i que amb el, jo va ser el primer que vaig parlar amb ells, va ser, m'agradaria mantenir tots aquests plats, m'agradaria que ens ajudéssiu una mica a fer el traspàs de tot aquest receptari. Ells van estar encantats de la vida de poder mantenir això i també de poder tranquil·litzar tots els clients, no? Que els anaven dient, bueno, i què faran aquí, com ho faran, i jo trobaré a faltar molt d'aquests plats. No patiu, que hi haurà molts plats que sí que seguirem trobant. De la mateixa manera que també, pues, amb tot el nostre bagatge també que tenim, intentarem, pues, portar una oferta també un pèl més gastronòmica del que tenim a Rauxa ara mateix, comptant sempre amb molt bon producte, amb molt bons proveïdors, i donant una mica més cara i ulls a l'oferta que estem donant ara mateix a Rauxa, vale? Que és excel·lent i que trobem molt bona i que està molt adequada al que estem trobant actualment, però ara tindrem una segona casa on poder anar un pas més enllà.
Per entendre'ns, deixem una mica enrere el concepte tapa.
Correcte, deixem una mica el concepte tapa i ens endinsem una mica més al món restaurant, plat i també cuina catalana. També hi haurà molt xup-xup, també hi haurà molta recepta tradicional, vale? Que crec que ara a Sabadell no la trobem i que crec que també serà molt ben rebuda.
I crec que he entès, o pel que m'heu anat explicant, que de fet aquesta transició la voleu aprofitar una mica, sobretot durant el Nadal, no? Aquest local tindrà alguna espècie de vida durant Nadal per vosaltres.
Sí, bueno, aquest local durant el Nadal... com que el desembre és una època complicada perquè els industrials treballin, el que farem segurament serà li donar vida com una mena de menjador més, si n'hi voleu dir privat, però amb la gastronomia del Rauxa, no? O sigui, sopars d'empresa, els dies de Nadal i dies especials el tindrem obert per grups, per famílies que vulguin doncs un espai més tranquil on poder fer una celebració especial. Tot i que he de dir que a dia d'avui, segons quins dies, ja està ple, perquè la gent que és habitual al Rauxa, li hem anat explicant, els ha agradat la idea, i hi ha dies que no hi ha lloc, hi ha, de moment el tindrem obert, però també vull deixar clar que no el tindrem obert sempre, és a dir, que no serà que si passa de ser, si passeu un dia pel davant i dieu, ostres, vull entrar aquí a sopar, no hi podrem entrar perquè només l'obrirem de dies assenyalats on tindrem la logística preparada allà, perquè en el fons allò el tindrem únic exclusivament per aquests dies especials.
Per tant, és un menjador extra per dies concrets, però amb la cuina d'aquí, diguéssim, no? La cuina, el menjar sortirà d'aquí, diguéssim, encara. O ja cuinareu alguna cosa allà?
No, al final nosaltres no farem cap intervenció aquest desembre, però l'únic que estem fent és això, és habilitant aquell menjador, com al final són dies que tenim molta demanda aquí al restaurant que tampoc podem absorbir, vale? I perquè no deixar gent pues, sense aquests àpats, sense... abans de dir-los que no, pues, hem habilitat aquell menjador per poder fer tots aquests més compromisos que puguem tenir pues, amb això. Al final, allà l'únic que estarem cuinant les coses que s'elaborin per aquests grups allà fixes, però no estarem ni molt menys creant noves receptes, ni tal, són grups que ja vindran a preu fet. Per tant, serà també tot per nosaltres molt més fàcil operativament.
A nivell d'oferta gastronòmica de la ciutat, van apareixent nous locals, van tancant alguns, van obrint d'altres. Ens explicaven l'altre dia en una enquesta que tenien des dels comerciants del centre que la restauració està creixent moltíssim al centre de Sabadell. Hi ha espai per tots? Creieu que hi ha espai per tots?
Sí, i tant. De fet, a nosaltres ens encanta que vagin obrint nous locals de Sabadell i no ens agrada que en tanquin, la veritat. En el fons, nosaltres, que intentem fer els nostres projectes amb molt de carinyo i amb molt d'esforç, sabem el que costa arrencar un restaurant i ens encantaria que tots i cada un funcionés. Hi ha llocs per tot o no hi ha lloc per tot? Jo considero que sí, Sabadell som 210.000, més amunt, 222.000, no? Clar, 222.000 persones... jo considero que hi ha mercat per tothom, que hi ha llocs per tothom, la gent li agrada sortir, no? I més després de la pandèmia. La pandèmia ens ha ensenyat potser a viure més la vida i a no estar tot el dia tan tancats a casa, sinó a gaudir dels petits moments amb família, amb amics, i jo considero que hi ha tanta oferta com gent hi ha. A partir d'aquí, quan s'obre un restaurant, nosaltres ens n'alegrem i anem, el provem per veure el que fan i per, ostres, per dir, molt bé, un lloc més on anar a Sabadell, no? Nosaltres, de fet, quan vam obrir el Rauxa, un dels motius pel qual el vam obrir era perquè anava moltes vegades a menjar a Barcelona i no hi havia un concepte com aquest que vam muntar nosaltres que ens agradés a nosaltres. Per tant, si van obrint llocs nous aquí a Sabadell, nosaltres encantats, i creiem que hi ha lloc per tothom i de sobres.
I amb aquests anys que fa que teniu el Rush Obert, que deuen ser 4 o 5 ja, 4, ha canviat l'oferta gastronòmica de Sabadell?
Sí, home, i tant, no? Jo crec que també quan vam arribar nosaltres el 2021 també era una època postpandèmica bastant forta, que també tot pintava bastant malament en aquell moment, no? I potser no hi havia, no, l'oportunitat. Ostres, crec que han anat obert pues, moltes grans cases, com podria ser, vull dir, des d'Intrèpid, a Mercats Negres, etcètera, etcètera, no? Tota aquesta zona d'aquí al centre. Hi han hagut moltes aparicions noves que ens han ajudat, que no estem sols, no? I que al final hem seguit tirant endavant i que crec que tots junts fem una. Vull dir, que al final per això estem i per això seguim apostant per Sabadell, perquè no ens estem anant a cap altra ciutat, perquè creiem fermament, no, en el centre, creiem fermament en la ciutat i que realment hi ha molta demanda, vale, per l'oferta que estem oferint.
I la idea és seguir fent això? És a dir, esteu mirant més locals, us agradaria seguir creixent o teniu clar que hi ha d'haver un punt i final?
No, a poc. Al final, paciència, no? Ho hem dit sempre, som gent inquieta, som gent que sempre estem valorant coses, però de la mateixa manera que hem tingut coses que ens han passat per davant en altres ocasions i que hem descartat, el nostre és bastant romàntic, en el sentit que no busquem obrir per obrir, no busquem créixer per créixer. Això, en aquest cas, del Nou de la Borriana i de Ramena ha sigut algo molt orgànic, molt natural, quasi que ha sortit sol, no? Va ser també molt fàcil la negociació. I quan, saps, quan les coses posen tot molt alineades, que dius, és que havia de ser, no? Havia de ser i ha sigut, i al final ens hem posat tots d'acord i ha anat bé. Per això no som persones de voler dir, no, doncs vinga, ara ens anem a quedar amb maris locals. A poc, amb bona lletra, hem tardat 4 anys, no?, a fer el segon pas. No sé si en farem més o no sé quants anys podem fer perquè passi un altre projecte, però bueno, anirem veient, molta calma.
Sí, Sergi?
Sí, no, totalment d'acord, no? Vull dir, què us he de dir jo? Jo que me n'encarrego més de part darrere, de part dels números, l'Aleix té la idea, o sigui, tant l'Aleix com jo tenim la idea de créixer perquè som inquiets, tenim altres projectes, però també la capacitat econòmica que tenim és la que tenim. És a dir, no, tampoc podem ara obrir 5 restaurants perquè en el fons acabem sent ell o sols, i ens agradi o no ens agradi, arribem on arribem, no? I ja considerem que ho estem fent bastant bé, però tampoc ens volem ara posar en projectes i en barcos gaire més grans, perquè també ens agrada fer les coses, com molt bé ha dit l'Aleix, a poc i bona lletra.
Per acabar, us volia preguntar per la participació a Joc de Cartes, perquè vam veure molt hate a les xarxes socials, va haver molt moviment, i i teníem el dubte, fins i tot l'altre dia el Consell de Redacció sortia, però els ha penalitzat, els ha sumat, com us ha anat, ara que ho podeu analitzar amb una mica de perspectiva?
Al final hem de tenir clar que això és entreteniment. Vale? Sabíem perfectament el que jugàvem, sabíem perfectament les parts bones i les parts dolentes que podíem tenir amb tot això, i l'exposició que ens anàvem a això, no? Potser, en aquest cas, la persona que pitjor ho va passar o que més va rebre va ser l'Isaac, el pobre, que també al final se'l va agafar com un personatge que tot va girar al voltant seu, i que per nosaltres ens sabia greu, no? Al final, ho he dit sempre, vam gravar 40 hores, són moltes hores, ell se'n va emetre una, i doncs, al principi sí que va costar una mica, no? Perquè els primers dies, sobretot, també va coincidir que era vacances, per tant, que vam poder tirar bastant pilotada amunt. Però al final, pares a veure la repercussió que hem tingut a nivell de local, a nivell de reserves, a nivell de valoracions, i ara, 3 mesos vista, podem dir que ha sigut molt positiva, la veritat, perquè sí que hem arribat... En aquell moment potser no vam agradar molta gent, però de la mateixa manera és que ens va veure tanta gent que també vam agradar molta gent. Llavors, i la qüestió és que vam agradar molta gent, i vam arribar a un públic que no ens coneixia, i vam arribar a una audiència que, si no hagués sigut d'aquesta manera, nosaltres no hi haguéssim pogut arribar mai, ni posant calés a les xarxes socials, ni posant calés en publicitat. És un públic també que és molt nostre, és un públic que la mateixa audiència que té Joc de Cartes és una audiència també que comparteix molt el nostre client. Per tant, repeteixo, era entreteniment, sabíem el que jugàvem, sabíem les parts bones, les parts dolentes, i ara fer una valoració a pilota passada, no? Pues diríem que ens ha sortit positiu, la veritat. No ens podem queixar.
Sergi, tu no hi vas sortir?
No, a mi no em van deixar sortir perquè volien gent que sortís, que estigués al restaurant el dia a dia. I jo, com que m'encarrego de tota la part de darrere, i aquí, quan vinc, normalment hi vinc a menjar, a part de reunir-me amb l'Aleix, no hi vaig sortir, però totalment subscric tot el que ha dit l'Aleix. Aquí ens vam aventurar una miqueta amb el dubte de que realment si ens havia de quin retorn tindríem de tot això, no? I, de fet, vam estar 3 o 4 dies amb l'Aleix parlant i debatint a veure si realment ens interessava sortir Joc de Cartes o no, perquè, en el fons, nosaltres teníem bones reserves, teníem el restaurant, estàvem contents com ens anava el restaurant, i tampoc necessitàvem aquesta empandeta, no? També és cert que van venir ells, no? Ens van trucar ells, ens van dir: "Ei, nois, estem muntant aquest programa, què us sembla, que ens agradaria que sortíssiu?" I vulguis que no, doncs, bueno, el fet aquest que ens vinguessin a buscar i de ponderar-ho amb l'Aleix, els pros i els contres que això ens podia portar, sabent que sortís el que sortís al programa, nosaltres seguiríem fent el nostre camí, fent les nostres coses com les portem fent els últims 4 anys, al final ens vam tirar de cap. A posteriori, i veient després el número de reserves, què en diu la gent, com ve la gent aquí, no? Perquè hi ha molta gent que entra per la porta i vol veure l'Isaac, hi ha molta gent que entra per la porta i vol veure l'Aleix. Els dies després de sortir de Joc de Cartes, tant l'Aleix com l'Isaac, per aquí Sabadell, els paraven i els deien: "Ah, tu has sortit a la tele!" No? I tot aquest tipus de cosetes, doncs, fa que, a posteriori, traiem una bona valoració, perquè, en el fons, una de les coses que nosaltres volíem era tenir una miqueta més de repercussió més enllà del centre de Sabadell, no? Que és on molta gent ens coneix, i d'aquesta manera ha sigut molt bona via per arribar allà on volíem.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos rebut i molta sort amb aquest remena, us seguirem de prop. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, gràcies.
Gràcies a tu, merci.
A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.
És tot, connectats. Fins a la setmana que ve.
Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
Ràdio Sant Cugat.
La música local a cugat.cat.
Oh!
La música més propera a tu a Cugat.cat.
Cinc calades lentes fan únic aquest moment. Quatre notes fresques apareixen sutilment. Converses privades que fan pública la vida de la gent. Converses privades que mantenim últimament. I em dius que si us plau, si us plau serà millor. I em dius que si us plau, si us plau fes-me aquest favor. Oh, oh, viu una vida d'emocions fora preocupacions. Gaudim de la terrassa, que bé s'està sense tensions i un bonic mar de fons. Que se'ns empassa. Omplim la vida d'emocions fora preocupacions. Gaudim de la terrassa, que bé s'està sense tensions i un bonic mar de fons. Que se'ns empassa. Sol de cara i es respira bon ambient. No durarà sempre, ho assumeixo, en soc conscient. Tu que em fas preguntes que no sé respondre fàcilment. Preguntes rebuscades que jo escolto atentament. Em dius que si us plau serà millor. Em dius que si us plau fes-me aquest favor. Oh, oh, omplim la vida d'emocions fora preocupacions. Gaudim de la terrassa, que bé s'està sense tensions i un bonic mar de fons. Que se'ns empassa. Omplim la vida d'emocions fora preocupacions. Gaudim de la terrassa, que bé s'està sense tensions i un bonic mar de fons. Que se'ns empassa. Converses privades que manteníem ja fa un temps. Converses privades d'una tarda indiferent.
La música més propera al 91.5 FM.